Pisigaña, programa infantil per a criatures inquietes.
Ben bé què significa que em trobe tan pansit. Aquella imatge obsessiva, com traure-me-la dels dits.
Hola, pisiganyes, com esteu? Som Lluna i Anna i això és Pisiganya,
el breu magazín cultural per a criatures inquietes, a més, des de Ràdio Pego.
En aquesta nova etapa, recordeu que a més de nosaltres, l'estudi està ple de criatures.
Hola, pisiganyes, sóc Natàlia. Guillem i jo també tenim moltes ganes de tornar a agafar els micros de la sessió El perquè de les coses.
Sí, vam fer un primer programa sobre els roig i ja quasi ni me'n recorde. Ha passat molt de temps.
Hola, Lluís.
Hola.
Hola, Bernat.
Hola.
Teniu ganes de portar-nos una nova recomanació musical?
Sí.
Sí?
Vale.
Sí. I quan ens la, fareu? Quan?
Al final del programa.
Molt bé.
Sí.
Bé, fetes totes les salutacions de cortesia, comencem.
Sí, comencem. A veure, jo ja no me'n recorde. Sobre què digueu que parlaríem en aquest programa, Natàlia i Guillem?
En el programa anterior vam anticipar que en la secció del perquè de les coses avui parlaríem d'un tema relacionat amb la mar.
Ai, quines ganes d'estiu, a la platja.
I de xiringuito.
De prendre llimonades amb fart i orxates amb fartons. Bueno, també llimonades amb fartons, que també estan bones, però...
Què digueu? No! Vam dir que explicaríem per què s'enfonsen els vaixells.
Ai, sí, ara que ho dius, em sona.
I si volem saber per què s'enfonsen, haurem de saber per què suren.
Ostres, uau, quin tema tan difícil i tan interessant. A veure si després d'escoltar-vos, per fi ho entenc.
Vinga, endavant amb la secció.
Per què?
Per què?
Per què?
Per què?
Per què? Per què?
Per què?
Per què?
El perquè de les coses.
Segur que moltes vegades vos heu preguntat que per què alguns palets o algunes fulles suren quan les tireu a l'aigua, però en canvi les pedres no.
Atenció, pregunta, pregunta per a les adultes. Quina és l'única pedra que sura?
Caram, ja estem en el concurs.
Ai, 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 jo crec que ja me la sé. Les pedres que es formen a partir de la lava, a que sí?
Cert, és de veres, la pedra tosca sura. En castellà en diuen pedra, piedra pómez, no? Però potser així no vos sona més.
De poma.
Molt bé, heu encertat. Ara podem explicar el primer pas per entendre per què unes coses suren i unes altres no.
Sura tot allò que pesa menys que l'aigua. Per exemple, el suro, la fusta, una canyeta de plàstic...
I els vaixells? Però els vaixells pesen menys que l'aigua, Natàlia.
No, però tenen càmeres d'aire i l'aire sí que pesa menys que l'aigua. En realitat, que un objecte suri o no, depèn de la seva densitat. Explica gràcies a una teoria que va escriure fa molts anys un físic grec que es deia Arquímedes.
Caram, quin nom més difícil de dir. Arquímedes. I com expliquem tot això perquè ens entenga qui escolta Pisicanya?
A veure, la densitat és la relació entre la massa i el volum que ocupa un cos. O sigui, que segons la seva densitat, un vaixell surarà o no.
Exacte, a més, hi ha d'haver una relació equilibrada de forces. Quan un vaixell surt a la mar és perquè s'equilibren les seues forces amb les de l'aigua que desplaça el tros de vaixell que queda submergit.
I per això, si comença a entrar-li aigua al vaixell i les càmeres d'aire s'amplin d'aigua, eixes forces es desequilibren i el vaixell s'enfonsa.
Això li va passar al vaixell més conegut de la història. Sabeu quin és?
El Titanic, Pisiganyes, un transatlàntic enorme que es va enfonsar fa més de 100 anys. Potser heu vist la pel·lícula.
On cabien més de 2.000 persones a bord, entre tripulació i passatgeres, i sabeu què? Entre qui viatjava hi havia alguns milionaris, però sobretot hi havia gent europea que emigrava als Estats Units perquè buscar-se una vida millor. Igual que passa ara, que també arriba gent així, i per això, i clar, segons els diners que podia pagar cadascú, tenien un lloc o un altre reservat al vaixell.
Com ara també, per cert.
Abans de salpar d'Anglaterra cap als Estats Units, la premsa només feia que dir que era un vaixell de tecnologia punta, moderníssim, un buc innaufragable, el vaixell més gran i luxós de la companyia, que el va construir i de la història.
Clar, la premsa la pagaven els amos de la companyia del vaixell. Què no va dir? Però sabeu que no van explicar mai? No van dir que no hi havia barques de rescat suficients per a tothom si es donava una emergència.
I es va donar una emergència ben gran. Es trobava a prop de la costa d'una illa de Canadà. El vaixell va xocar contra un iceberg i es va enfonsar.
Sembla que altres vaixells havien avisat que hi havia blocs de gel a la zona, però el capità del Titanic no va fer cas. De fet, també diuen que el transatlàntic navegava a més velocitat de la recomanable perquè volien arribar a Nova York abans de l'hora prevista.
El cas és que el vaixell va xocar i li van començar a entrar-li aigua. Recordeu el principi d'Arquímedes i la idea d'equilibrar les forces perquè un vaixell flote? Doncs la mesura que entrava l'aigua a les diferents càmeres d'aire, aquelles forces es desequilibraven i el vaixell comença a enfonsar-se per un costat, plup, 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 fins a desaparèixer.
Ja veus quina impressió, es va ofegar moltíssimes de les persones que ja anaven a bord. Recordeu el que hem dit abans sobre el número de bords salvavides?
Exacte, no n'hi havia prou i a més conten que els rics no volien compartir la barca amb la gent de classe més baixa.
Ostres.
I les primeres barques que s'allunyaven del Titanic no anaven ni plenes.
Mare meva.
Ostres, injust, la majoria dels pobres no van poder ni pujar a una barca per intentar salvar-se. Que trist.
Guillem, tu has vist la pel·lícula?
No, deu ser massa trista.
Jo sí, i al final vaig plorar un poc.
Ai, normal. Ja veurem si m'anim a veure-la. De moment, passem al qüestionari que serà més animat. A veure què saben Juna i Anna sobre vaixells i flotació. I ells, Bernat, si en sabeu alguna cosa, responeu també,
Clar, clar, estem atents i atentes.
Vinga, ja sabeu com va esta part del programa. Nosaltres preguntem i vosaltres respondeu. Verdader o fals? Preparades?
Preparades.
Així va la primera pregunta. De quin material estaven fets els primers vaixells?
De fusta.
Molt bé, passem a la segona pregunta. Com es deia la llei que explica la flotabilitat?
El principi d'Arquímedes.
Molt bé, Arquímedes va ser un matemàtic, astrònom, filòsof i físic de l'antiga Grècia.
Què trobes?
Que va explicar per primera vegada per què surten les coses o hem contat abans.
Ara arriba la tercera pregunta. Com es diuen les restes abandonades d'un vaixell que queden a l'aigua quan ha naufragat?
Això ho sé jo. En castellà es diu pecio, però en valencià no tinc ni idea. Es diu peci? Es diu
no peci. Sé ni en valencià ni en castellà, eh? Jo hauré dit restes d'un vaixell, prou.
No, ho hem buscat al diccionari.
Ah, sí?
Es diu derelicte.
Derelictes, de veres. Això ho he llegit.
Vinga, una ben fàcil per veure si ho heu entès tot. Bé, quarta pregunta. Com és possible que un vaixell suri si pesa tant?
Per això que ho diu que està ple de càmeres d'aire, no?
Sí.
Clar, perquè la cosa és
molt
que...
Molt bé, veig que al final ho has entès.
Perquè, escolteu, la cosa és que encara que pese, si té un gran volum, l'aigua aconsegueix que flote, no? És això.
Anem amb la pregunta número 5. Quan un vaixell s'enfonsa i es queda al fons del mar durant molt de temps, es converteix en una casa per a...
Per a què, Lluís?
Espeixos.
Peixos, què més?
Més animalets, pot
ser. Més animalets? Carrancs, pot ser?
Sí, bueno.
Plantes? Animals, plantes?
És el que havia d'anar a dir, tio. També...
Corall, pot ser?
És que el corall no és un ésser viu, la veritat.
Que no és un ésser viu, bueno, el corall, ja t'hi
encertes.
Sí, felicitats, sí, heu encertat quasi totes les preguntes. Espereu, falta l'última pregunta. Recordeu contra què va xocar el Titanic?
Contra un iceberg.
Fins ací hem arribat la nostra sessió del perquè de les coses. Ens escoltem en el pròxim programa.
Però abans, vos volíem dir quines eren les cançons que sonaven de fons en la secció. La primera era de Miquel Gil.
De Miquel Gil? Gil?
I es diu Línia de flotació, com este programa. Encara que no parla de vaixells, l'hem triada pel nom. I és perquè és un poema d'un amic meu que es diu Tono Fornes, d'ací de la comarca.
La segona cançó es diu Naufragi i també és d'un grup de la comarca. No sé si encara toquen, però es diuen Cleptòmans de Bancal.
Ui, mira quina gràcia.
I l'última
cançó era de la pel·lícula de Titanic, de la cantant Celine Dion.
Celine Dion, que guai. Molt famosa.
Ei, moltes gràcies als dos per esta lliçó de física i d'història, no? M'ha semblat un programa interessant.
Sí, esperem que les pisiganyes ara ja sàpiguen per què suren els vaixells o qualsevol altra cosa.
Sí, per cert, que sense oblidar, volíem preposar-vos un experiment.
És cert, un experiment sobre flotació.
Agafeu una font gran o una palangana i poseu-li aigua.
Construïu vaixells de diferents formes amb plastilina.
Penseu que flotaran?
Proveu-ho i ho sabreu.
Quan aconseguiu que floten, aneu posant pes al vaixell per veure quant ens suporta.
Ja veureu com depèn de la forma que li hagueu donat als vostres vaixells.
I a partir d'ahir ja deduireu vosaltres la teoria sobre la flotació dels barcos.
Ostres, o sigui que si construïu un vaixell amb plastelina i aconseguiu que suren, li podríeu posar, per exemple, caniques, no? I anar afegint caniques i, depenent de la forma, veurem fins a on aguanta.
Ara ja sí que hem acabat. Si teniu preguntes que vulgueu resoldre, envieu-les a Ràdio Pego i les investigarem.
Envieu les preguntes al número següent. 966 40 02 12.
Vos deixem amb l'hora del conte.
Perdona, però les caniques tindrien que... No podes fer un barco en la capa recta, perquè si no les caniques poden anar-se'n.
Hauràs de pensar la forma que li dones al vaixell i en el pròxim programa ens expliques si flotava primer i segon quantes caniques ha aguantat.
Bueno, disfruteu-lo fins al mes que ve.
Però no tenim caniques.
A casa, a casa. A casa ho provarem.
A casa no tenim caniques.
Disfruteu-ho i fins al mes que ve.
Adeu.
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 Hi havia una vegada...
De folles i rondalles vos encontrarem la part. Les unes seran mentida i les altres...
Este conte s'ha acabat.
Conte contat, este conte s'ha acabat.
L'hora del conte.
En l'hora del conte d'avui, com que ens han parlat sobre flotació, vaixells, naufragats i, no, i estos temes de, en la línia de flotació, doncs hem portat un conte d'una pirata que jo crec que ja és un poc famosa, no?, i coneguda.
Jo crec que sí.
La pirata Daniela.
Sí.
I el llibre es titula, a veure, Daniela la pirata i la bruixa Sofronisa.
I l'autora és Susana Isern i Gómez.
Sí, jo crec que si el busqueu està a la biblioteca. Si no, este llibre, l'anterior, el de Daniel i les noies pirata, veritat? Vinga, doncs anem enllà.
En una cabana amagada al bosc de l'illa tenebrosa hi vivia la malvada bruixa Sofronisa. Tenia uns poders increïbles. Amb les seues pocions màgiques era capaç de crear tempestes, enfonsar vaixells i fer tremolar el terra.
La bruixa Sofronisa observava tot allò que succeïa al món a través de la seva bola de vidre. Cada vegada que veia somriure la gent, els feia maleficis espantosos per fastiguejar-los.
La bruixa va veure com eren de feliços els habitants de l'illa del volcà i els va enviar un vent huracanat que va destapar el cràter. Tots van haver de fugir per protegir-se de la lava.
Les sirenes i els tritons cantaven amb alegria, però la Sofronisa els va fer un malefici i els va deixar sense veu durant 3 dies perquè no pogueren guiar els pescadors amb el seu cant.
Un dia, la bruixa va veure una cosa a la bola de vidre que no li va agradar gens. Es tractava d'un vaixell pirata en què ningú no rondinava. Els pirates cantaven i xiulaven mentre navegaven. Era el Caimán Negre i la seua famosa capitana Daniela.
Pronte deixaràs de somriure, xiqueta.
La Daniela i els seus pirates estaven contents perquè havien trobat el mapa del tresor de la gruta tramposa. Mentre navegaven a tota vela, una ràfega de vent traïdorenc va arrencar el mapa de les mans de la Daniela. Com és possible? Si fa un moment ni tan sols bufava la brisa.
El Caimán Negre i els seus pirates van aconseguir seguir el rastre del vent per recuperar el mapa. Però quan estaven a punt d'atrapar-lo... Capitana Daniela, capitana, què és allò que s'acosta?
Són albatros gegants!
Els ocells van esquinçar les veles. Les veles van quedar foradades com un formatge de gruyer.
Els pirates van cosir i apedaçar les veles, però el mapa havia volat ben lluny. «Recorde que s'havia de seguir la ruta del far de granit», va dir la Daniela.
Així va ser com el caiman negre va posar rumb al far. Però de sobte es va fer de nit.
A qui en passa alguna? Està massa fosc.
I ara el far de granit està apagat.
En aquell mateix moment, crac! Què ha estat això? Va preguntar la Daniela.
Capitana, sembla que hem xocat contra alguna cosa.
Quan van sortir a comprovar els danys, van veure que una roca enorme havia aparegut del no-res i havia perforat el buc del vaixell.
La coberta del caiman negre es va començar a inundar. Els pirates van començar a treure aigua a correcuita, corrents.
Quan van arribar a l'illa, van descobrir alarmats que el volcà havia arrasat el poble.
Ai, la Sofronissa ho havia vist tot amb la seva bola de vidre. Havia aconseguit el seu objectiu. Ara que ja estava satisfeta, se'n podia anar a dormir.
L'endemà al matí, la Daniela va parlar amb un noi del poble. Ahir el vent es va endur el nostre mapa. Els albatros ens van atacar. El far del granit es va apagar misteriosament. Una roca va trencar el nostre vaixell i, a més, el volcà va arrasar el poblat.
Això, tot això estic segur que és obra de la Sofronissa. Viu a l'illa tenebrosa i diuen que és molt, però que molt malvada.
La capitana pirata es va dirigir a l'illa tenebrosa en un petit veler. Una vegada allà, es va endinsar al bosc tenebrós a la recerca de la bruixa.
Va mirar entre els arbres, a la vora del riu, a les coves,
fins que va trobar una cabana misteriosa.
La Daniela va treure el cap per la finestra. Hi havia moltes tararinyes, una bola de vidre i la bruixa. La bruixa dormia com un soc i roncava com un porc senglar.
La Daniela va entrar sigilosament a la cabana, però va tenir la mala sort d'ensopegar amb una cacerola, que va caure a terra i va crear un gran terrabastall.
La bruixa es va despertar sobresaltada i es va balançar sobre la Daniela, però ella, ràpida com un llampec, va agafar la cassola i va clavar un cop tan fort a la bola de vidre que va esclatar en mil bocins.
Amb la bola de vidre feta miques, la Sofronissa es va sentir molt dèbil i la Daniela la va poder capturar. Quan la va dur a l'illa del volcà, la va lligar al pal major del caiman negre.
«Per què ens vas destrossar el poble? Per què vols fer mal als altres?», li va preguntar un avi. «No soporte que la gent riga! Odie que la gent siga feliç!», va cridar la Sofronissa.
«Però per què? No ho entenc», va dir la Daniela.
«Quan era menuda, els xiquets i les xiquetes es burlaven de mi i em deixaven sola. Si jo no sóc feliç, no soporte que ningú siga feliç».
«Però no tots som iguals. Nosaltres no ens riem de ningú», va dir la Daniela.
Els pirates es van reunir per parlar i en acabant la Daniela va dir:
«T'agradaria quedar-te el caiman negre una temporada? Volem que sigues la nostra amiga».
Aquella nit, la Daniela, els pirates i la bruixa Sofronissa van celebrar un gran sopar al caiman negre. Hi va haver música, somriures i molta felicitat. A mitjanit, una ràfega de vent traïdorenc va visitar el vaixell.
La Daniela va aixecar la mà. «Meu! El mapa del tresor de la gruta tramposa havia tornat!»
La bruixa no podia parar de riure. La Daniela, els pirates, la Sofronissa i els habitants de l'illa del volcà van ballar sota els estels fins a la matinada.
I conte contat?
Conte acabat.
Qui no s'alça té el cul fora d'at.
Un, dos, tres, quatre!
La recomanació musical.
Lluís, Bernat, Quina recomanació musical ens heu portat a este primer programa de Pisciganya?
Vull recomanar la cançó de Vaixell de Gràcia de Lluís Llach.
Ah, Vaixell de Gràcia de Lluís Llach. Aquesta cançó, per la vostra informació, és una de les més antigues de Lluís Llach. I és una de les més polítiques, però en aquell moment, que encara estàvem en dictadura, ho havien de disfressar. I aleshores parla d'un vaixell, quan en realitat parla de buscar la llibertat dels pobles i de les persones, que Grècia ho havia aconseguit en aquell moment i Lluís Llach ho desitjava també per al nostre país. Bueno, esperem que la disfruteu.
Per les albes veieu passar un vaixell besant les aigües del mar bressol dels déus, feu-li senyal que pugui veure un son i navegar nosaltres cap al món. Si no du xarxa ni onça ni timó, no penseu mai que ho hagi perdut tot, que el poble sempre podrà inflar el velar per guanyar onades fetes de por i de sal. Vaixell que plores igual que plora la neu, que dus la pena i el dol que porta el meu. Vaixell de Grècia, que no t'enfonsi el tron, infla les veles que anem al mateix cor. Vaixell de Grècia, que no t'enfonsi el tro, infla les veles, que anem al mateix port.
Així el Pisciganya d'avui.
Ai, ara ja sabem per què suren els vaixells. Ja tinc ganes de descobrir el pròxim tema. Moltes gràcies, Natàlia i Guillem.
Sí, jo també. Per cert, si voleu descobrir per què ens tirem rots, podeu escoltar el programa anterior en el web de Radio Pego o a iVoox.
Cert. I també aprofite per donar les gràcies a Lluís i a Bernat per la música. Ara ja pensar en la següent recomanació, no?
Sí.
Fins al mes que ve.
Ah, mira, el mes de febrer és el meu cumple. Vinga, disfruteu, Pisciganyes.
Ei, sabeu que el febrer enguany té 29 dies, enguany és bisext, un any de traspàs.
Per què?
Ja pensarem si ho expliquem en el pròxim programa, Pisciganyes.
Gràcies per escoltar-nos.
Adeu! Adeu.